En aquesta contraportada cultural d'avui, amb en Miquel Costa volem xerrar dels éssers mitològics de Formentera i Eivissa. Hola, Miquel, benvingut a Radio Illa.
Bon dia, Pepo, què tal?
Bé, bé.
L'altre dia vàrem encetar una temàtica que tenia a veure amb creences i supersticions d'Eivissa i Formentera. I avui continuem amb això que deies, no? amb un recull sobre els més importants éssers mitològics d'Eivissa i Formentera. Dèiem d'Eivissa i Formentera, i tot i que així com les supersticions i creences que vàrem repassar l'altre dia sí que arribaren a Formentera i agafaren força també aquí, aquest ventall de personatges mitològics és més eivissenc que formenterer. És veritat que n'hi ha alguns que també se'n parla de Formentera, però va arrelar molt més a Eivissa. En tot cas, Eivissa, Formentera, és una cultura compartida i d'una forma o d'una altra, a través de diferents narracions i algunes cançons, contes, llegendes, rondalles, també va arribar aquí a Formentera, no? Mira, són una sèrie de personatges divertits, podríem dir, alguns molt coneguts i altres no tant. Si vols, fem un repàs.
A veure, va.
Vinga, va. Primer de tot, mira, Escraspell. Escraspell?
Escraspell.
Sí, és un personatge, una espècie de... És gros, però no és un gegant, que té el cos ple de berrugues i és molt lleig. Val? És un ésser que es menja els nens, que es porta malament, i sobretot aquells que surten de casa quan ja no hi ha dia, després de sol post.
Molt bé, era, diguem-ne, l'assegurança dels pares perquè els fills els fessin cas quan es fes fosc, diguem-ne, no?
Sí, ja saps que s'utilitzen moltes vegades aquestes llegendes i aquests personatges per intentar fer por i reconduir la conducta dels infants, no? I en aquest cas,
mirat en perspectiva és una mica cruel, no? O sigui, al final, perquè els fills ens facin cas, anem a infondre'ls molta por amb un ésser completament fastigós, ple de berrugues,
sí,
i que a més es menja les criatures.
Sí, sí, però això existeix en totes
les
cultures.
Sí, sí, sens dubte, sens dubte. L'home del sac, el llop, el que tu
totes,
vulguis. Sí,
totes les cultures tenen aquest personatge que es menja els nens que d'alguna forma es porten malament i que és portar-se malament, allò que no li agrada que facin els teus pares, no?
Sí, clar.
Tu utilitzes també això en els teus fills? Hi ha algun Crespell per dir-li, no, que arribaràs Crespell? Tu va, no, sí que ho fas,
no,
Pepo.
No dic que no ho faci, però tu no saps la d'esforços que invertim en la meva família per no caure en aquesta trilogia de càstig, xantatge o premi.
Ja, ja. Però és...
En aquest cas seria xantatge, no? Si no fas això, vindrà el que et menjarà.
Sí, sí.
Intentem sortir-nos d'aquí, però reconec que és molt difícil.
Ja. Mira, el Crespell aquest viu en el broll de Buscatell, a Eivissa, és una vall de Sant Antoni, i allí es deia antigament que hi vivia el Crespell gros i els 7 Crespells petits. Mm. Aquest Crespell gros era una mena de polifem, aquest gegant amb un sol ull, que tirava foc per aquest ull central que tenia el cap. Per tant, un personatge absolutament fantasmagòric.
Bé.
Mira, en aquesta mateixa vall, en aquest broll de Buscatell de Sant Antoni, també es deia que hi vivien cuques, llembres i llonganisses, que eren una mena d'éssers petitets, alguns feien llum, que sortien durant la nit, i que es creia que eren les ànimes dels difunts.
Caram, això és més polit, no?
Això és, sí, és més polit.
Un poc més inspirador, no?
Sí, sí, sí.
Mira, no sé...
Sí, mira aquest bitxet que fa llum, no? Saps que hi ha aquests insectes o aquests invertebrats que a la nit fan aquesta llumeta, no? I es deia que aquests bitxets que feien llum, bitxets de llum, això, eren una mena de cuques que assumien les ànimes dels difunts.
Llonganisses, li deien?
Sí. No sé exactament quines eren les llonganisses, però una d'elles era llonganissa, llembres i cuques. Eren aquests tres bitxos que hi havia, que habitaven també aquesta vall de Sant Antoni. Llavors, més personatges. El gegant d'Esvedrà.
Sí.
N'haurem sentit a parlar, hi ha moltíssimes, bueno, la llegenda de gegant d'Esvedrà. No era l'únic gegant que hi havia, però sí que era el més famós de tots. Era aquest gegant que vivia en una cova de silla d'Esvedrà. Era un ésser dolent i que incomplia els tractes. Mm. És a dir, que no s'hi podien fer tractes amb ells, amb ell, perquè...
Deia, retiraré les cabres, però al final no les retirava, o sí, com anava,
sí,
això?
Sí, en tot cas, es tracta que hi fessis, l'incomplia. Era molt voraç, molt golafre, i es menjava les persones que hi anaven per allí. Era un ésser gros, perquè era un gegant, i molt lleig.
Molt lleig, eh?
Sí, com alguns en altres. Lletgíssim. Bé. Aquest no estava ple de berrugues, però era també molt lleig. Va, no tan lletjos. Hi havia també ses fades.
Ah.
Ses fades també, un personatge que existeix en moltíssimes...
tradicions,
cultures,
sí.
I tradicions mitològiques de molts llocs. I era això, una jove guapa, elegant, que no duia en aquest cas, com en altres llocs, barata màgica, però sí que feia encanteris, feia diferents encanteris. Aquestes fades ajudaven a les bones persones i castigaven a les dolentes. Però és que, imagina't que una manera de castigar aquestes persones dolentes era posar-los una botifarra en el front. Això devia ser com la marca de Caín, no?
Que sí, sí.
Et feien una senyal al front i aquesta bona dona, aquesta fada, el que feia per castigar-los en els dolents era posar-los una botifarra en el front i havien d'anar contínuament amb aquell element frontal.
Bé.
I llavors també hi havia algunes d'aquestes fades, es deia, que tenien el poder de convertir els pebrassos en monedes d'or.
Pebrassos en monedes d'or. Ara ho fem al revés, no? Pràcticament, sí, sí. Pel preu que tenen.
Sí. Però podia passar-te això. Si anaves al bosc, podies trobar pebrassos i podries trobar una fada que et convertia aquells pebrassos en monedes d'or. Mira, més personatges femenins, també en aquest cas, també molt coneguts en totes les cultures, les bruixes.
Mm.
Aquestes dones grans, ja velles, que solien viure soles.
Però a la Mola hi ha bruixes o no, al final?
Hi havia una llegenda, algun dia la contarem, perquè vull fer també una secció de diferents llegendes, però sí. Les vull repassar. Hi havia una llegenda de la bruixa de la Mola, que es contava molt a Eivissa i també a Formentera. Algun dia la contarem, perquè no vull ara avançar coses que no conec exactament bé, però a la Mola hi ha moltes llegendes. Hi ha també la cova de la Mapaluda, la cova de Fum. En fi, un dia farem un resum d'aquestes llegendes. Hi havia una bruixa a la Mola, però n'hi havia per tots. Les bruixes, bàsicament, no eren bones, però tampoc eren dones dolentes. No és aquest retrat de dona dolenta que ha aparegut en moltes sèries de dibuixos animats o moltes llegendes, no? Era una dona, sobretot, que remeiera, no? El que feia era diferents remeis en plantes, en diferents plantes. Avui té altres noms, no? Però abans eren bruixes, aquestes dones que coneixien, que eren com a curanderes, no? Que coneixien, sobretot, diferents plantes, coneixien remeis per tot. I, per tant, es deia que tenien aquest poder de...
Ara que dius això de que almenys les bruixes aquí, les pitiuses, no tenen aquest estigma de ser dolentes o diabòliques, no? M'estic recordant una de les rondalles d'en Joan Castelló Guas que recullen el llibre Rondalles de Formentera, sí. Que presenta justament una bruixa que no és dolenta. De fet, el seu marit la traeix i ella l'únic que fa és desaparèixer, però no li fa cap mal, diguem-ne.
Sí. No eren dolentes. Tampoc és que fossin bones i tenien capacitat per ser dolentes, però no eren... Com a mínim no eren tan dolentes, això que dèiem, no? com amb altres dibuixos que se'ls hi ha fet. I sobretot, bueno, això que et deia, utilitzaven tot tipus de plantes remeieres, que es deien, plantes que tenien algun poder, algun remei, i que tenien, l'altre dia crec que ho varen comentar, tenien el seu punt àlgid per ser curatives, que era la matinada del dia Sant Joan, que era quan s'havien de cuir, que estaven en el seu punt àlgid, aquestes plantes, no? Per tant, aquesta matinada del dia Sant Joan, si anaves per llocs que hi havia aquestes plantes medicinals, podies trobar aquestes bruixes recollint aquestes herbes. Va, més personatges mitològics...
Fixa't una cosa, de moment, els masculins... Ui, perquè aquí veiem un cert també tema de gènere, Els masculins són lletjos, ferotges i bastant xungos, tots.
Sí.
I en canvi elles són o fades o bruixes bones, en cas de les pitiuses.
Home, les bruixes eren lletges, però no eren dolentes, en aquest cas.
A Joan Castelló Guas no en parla, de que si lletja la bruixa en qüestió, que a més viu a la Mola, per cert, que hi penso.
Sí, és que és la llegenda.
És aquesta llegenda,
De la bruixa de la Mola. venjança, l'edició es diu Rondalles d'Eivissa i Formentera, mm-hmm. i surt tot... Sí, un dia en farem un resum perquè hi ha rondalles molt interessants, i la Mola, ja et dic, n'hi ha unes quantes. Bé. Sí que volaven, crec, eh?
Sí, sí,
crec
que amb l'escombra.
El fet aquest de volar amb l'escombra també era amb les bruixes pitiuses, eh? Volaven de vegades molt baix, a vegades molt alt, sé que en la llegenda aquesta surt que... el marit d'una d'elles va intentar-ho, sí. i va fer-se encantar-hi malament i volava molt baix i
va acabar tot esgarrinxat.
Va acabar tot esgarrinxat per les rames. Però algun dia la contarem millor, que és molt, que és divertida. Bé. Va, dimonis, també hi havia dimonis, ah. no poden faltar, no? Els dimonis és aquest ésser lleig, amb banyes i peus de cabra. De fet, té peus de cabra i aquí a Formentera, en els camins romans, camí a la pujada, mm-hmm. allà, just en el racó de la pujada, on hi ha també la cantera, que ara no em sortirà el nom, però és igual, hi ha una cantera...
A la dreta del camí, diguem-ne.
Sí, a la dreta, una miqueta més endavant, pocs metres, a mà dreta també, hi ha una roca que té les funyades del dimoni.
Ai, senyor.
Sí, que és això, amb aquestes potes de cabra, el dimoni va passar per allí i va deixar una roca que devia estar molla, la va deixar marcada, i encara estan allí. Jo sé que de petit mon pare me les va ensenyar una vegada, em va ensenyar, mira, això és, són les funyades del diable, durant un temps hi va haver allí un cartellet que ho deia, I sempre que vas per allí vaig a veure-les moltes vegades, l'estrop, perquè és una roca que s'hi acumula terra i fullaca, l'estrop tapades i les destap, no? I allí estan les funyades, que bàsicament devia ser una cabra que va passar per allí, però se li diuen, com que té aquesta forma de pessunya, no sé com es diu, se li diu això, les funyades del diable.
Escolta'm, i dius que està després de la pedrera que hi ha a la pujada, eh?
Això quedaria... cantera, sí, talment el racó de la pujada, talment allí on hi ha aquell tros, que a part està molt ben conservat el camí, que hi ha totes les pedres ben conservades, talment aquell tros que a mà esquerra pots veure el racó de la pujada i a mà dreta tens aquella cantera, una miqueta més endavant, a mà dreta, allí sota d'una sabina o una mata, hi ha aquestes funyades.
I de fet, en el camí de la pujada també hi ha la cova de Sa Mà Peluda, entenc,
sí, una
no?
mica més endavant.
Més endavant,
una
encara.
Una mica més endavant. És una cova, a part d'ara, està tota pintarrutxada, durant molt de temps allí hi dormia gent. És una cova petita, eh? No,
que és molt petita.
És una cova petita, sí, sí. i no va gaire endins.
I si dormia gent vol dir una persona o dos apartadetes.
Hi havia hippies allí que feien foc i hi dormien. Sé que moltes vegades, quan jo passava per allí de petit, que anava... de baix escaló a dalt de la Mola i fèiem servir el camigall, hi havia moltes vegades m'hi trobava així de cara a la nit i trobava allí gent peluts, que dèiem, allí fent foc, i supos que dormien allí, sí, durant molt de temps. De fet, durant un temps algú es va dedicar a pintar-la com si fos una cova d'aquestes que té colors i està, sí, està mal ostratjada aquesta cova.
Déu meu.
Sí, sí, llavors la cova de dalt, que es diu, que és com un abanc més baix, que també està per allí.
En tot cas, a la rondalla també, que recull Joan Castelló Guàs sobre la cova de Sa Mà Peluda, ja hi parlava que s'hi feia una foguera.
Sí, bueno, el pastor hi va fer una Exacte. Foguera per espantar els moros que el perseguien, també la contarem un dia. I per això es diu Sa Cova Sa Mà Peluda, perquè va agafar la pell d'una ovella, crec que era, i la va penjar en forma que semblava una mà, i va posar un filet i va fer una fogata, i allò moguent-ho semblava una mà, que va espantar en aquells moros que el perseguien. Però un dia la contarem bé, en aquesta rondalla també.
Paulla,
exacte.
Paulla, amb dieres i la U.
Sí. I això és el dimoni, va? És aquest ésser també que també fa tractes amb les persones i ho fa per a canvi de la seva ànima. Això també és una cosa que es diu en molts llocs, no? De fet, per exemple, a Santa Eulàlia hi ha una llegenda que diu que el pont vell de Santa Eulàlia el va construir el dimoni. Per tant, també era un ésser que feia algunes feines. Llavors, per exemple, mira, el dragó de set caps.
Dragó
de set caps, no? Això sembla d'un altre lloc, no?
Sí.
Era un dragó que podia sortir del primer ou que feien les gallines. Les gallines, quan començaven a pondre, feien un primer ou. Si aquest ou estava sencer, tot anava bé, perquè a part protegia la gent. Però si es rompia, podia sortir el terrible dragó de set caps. Imagina't, eh?
Ja havies begut oli, no?
Ja havies begut oli i se'n sortia, sí.
Això em recorda, abans, un dia que parlàvem de la mitologia grega, Miquel, no era la hidra que tu li tallaves un cap,
sí,
i en sortia una
sí,
altra,
sí,
no?
Sí, sí, sí. I, sí, era la hidra, exacte. que tenia també, crec que eren 7 caps, 7 és un número màgic també. Hi ha molts animals que tenen com diferents caps i diferents poders, i moltes vegades suposo que també aquests éssers aquesta mitologia està influïda per altres mitologies. Passava en sa grega i segur que passa també en sa pitiusa. Mira, per exemple, un altre ja molt característic d'Eivissa és Esfollet. Esfollet era un esperit, perquè de fet no se'l podia veure, que vivia dins el cos de les persones. I quan algun follet vivia dins el teu cos, es deia que aquella persona tenia follet. Val?
I era bo, era dolent...
Tenir
perquè follet... vas a Andalusia i et diuen tienes duende i mola, no?
Sí,
però aquí...
tenir follet era un poder màgic que el que et permetia era viatjar arreu del món sense que ningú et veiés, o sigui, et permetia també convertir-te en invisible.
Ostres.
I anar d'un lloc a l'altre sense que ningú et veiés. Per tant, en principi era bo. Val? També es deia que tenia follet quan un boix petit, quan un infant, quan era molt inquiet, molt remenador, solia dir, aquest boix té follet.
La hiperactivitat d'avui era tenir follet d'ahir.
Exactament, sí, es deia això. Llavors, per exemple, un altre també molt característic, és Barruguet.
Sí,
Barruguet, n'hi ha contes, llegendes, un ésser petit, molt petit, prim, lleig, molt bromista, que segons deien vivia en els pous i en forats de paret i forats de les cases de pedra.
Diguem-ne que feia males passades sense malícia, no?
Sí, feia trastades.
Sí.
Et podia amagar les coses, les dones els embolicaves fils de cosir, pessigava les dones.
Ah, sí?
Sí, com tu, mira.
Caram, calla, home, calla.
Això diu la gent, ja no ho sé.
Sí, home, sí, va, digue.
Val? I li agradava menjar. Li agradava menjar i, bàsicament, li agradava molt menjar pa i formatge.
Clar, llavors tu anaves a buscar el teu pa i formatge i, bop, no hi era.
No hi era, se l'ha fotut esbarruguet.
Exacte.
També li agradava molt la coca dolça.
Ah, mira, jo a Can Meua també tenim un barruguet d'aquests, eh?
Ah, sí, eh?
Sí, sí.
I també viu dins el forat d'una paret o no?
No sé on viu, però viu.
I també esbarruguet tenia el poder de transformar-se en cabrit o en nen. Per això, a vegades es deia que aquest nen és un barruguet, no? Quan era això que dèiem, no? Molt, molt inquiet, bromista,
sí.
Que anava d'un lloc a l'altre, que, no, sí, sí. Que feia trastades, es deia que s'havia convertit en un barruguet, que era un barruguet. Val? I després, mira, per acabar aquest ventall de personatges més conegut de tots, és Familià.
Familià.
El Familià. Feina o menjar, no? Demanes familiar. Un ésser petit, amb su cap pelat, amb sus braços llargs i prims, i ses cames i els peus molt, molt petits. Val? Quan, si tu volies... El familiar era un ésser que havies, si el volies tenir, havies d'anar a la nit de Sant Joan, ja saps que la nit de Sant Joan tenia moltes propietats, o la nit de Cap d'Any també, i havies d'anar davant el pont, davall el pont de Sant Eulari, i allí es deia que hi naixia una herbeta en sa primera claror del dia, que així com naixia, desapareixia. Per tant, era un moment. Tu havies d'agafar un bri d'aquella herbeta i posar-ho dins una botella fosca, ho posaves dins i la tapaves. I aquesta herbeta aviat es convertia en un familiar.
I el familiar què feia?
El familiar el que feia era que quan tu tenies una feina el podies obrir i el que feia el familiar era demanar feina o menjar. Sortia una fumarella negra dins la botella i en seguida sortia i demanava feina o menjar, feina o menjar. I no parava.
I tu li daves
feina i fotia una enfeinada.
O tu.
I li daves menjar i es fotia un fart. Compte, no qualsevol menjar, li agradava es menjar bo. Val? I també feia, bueno, això també és molt característic de la mitologia grega, que hi havia aquests personatges que feien feines extraordinàries, com Heracles, per exemple. No? En aquest cas, el familià podia fer feines extraordinàries, no se cansava mai. I què havies de fer? Clar, tampoc el podies deixar mullat quan consideraves que s'havia acabat la feina o es menjar, perquè si no s'ho fotia tot, l'havies de tornar dins la botella. I com ho havies de fer? Amb una branqueta d'olivera beneïda, li deies una oració a cau d'orella i ell mateix, pop, es tornava a ficar dins ampolla, la tapaves, ja tenies es famalià fins que el tornassis a treure perquè tinguessis alguna feina molt feixuga. Això és la història, aquest és més conegut, no? Es familiar, ha poblat moltíssimes narracions, rondalles i també moltíssimes cançons. Mira, per exemple, hi ha una cançó de Isidor Marí que la va transformar i amb aquest familiar conegut per tothom que demanava feina o menjar, ell la va transformar per fer una crítica en aquells anys en què es progrés el que feia era asfaltar i, per tant, aquí es fa mal dia del gran Isidor Marí, demanava feina, asfalt o menjar. Si vols, podem escoltar som-hi, aquesta cançó.
De fetes d'en Pere Bambú una de nova n'hi ha. Quan sa mare va deixar-lo a casa amb un familiar que tenien dins un flasco i va advertir-lo molt clar. Guarda't bé de destapar-lo, que si s'arriba a escapar li hauràs de dar per calmar-lo ciment i asfalt o menjar. Ciment i asfalt o menjar, reclames nou familiar. Sa mare gira s'esquena i ell ja té es flasco en sa mà i el cap gira i el remena i s'escolta so que fa. Pareix remor de monedes i música de ballar. Podrenant s'esquena dreta, ja n'hi ha prou de treballar. A fer punyetes sa feina, que treballis familiar. Ciment i asfalt o menjar, reclames nou familiar.
Què et sembla, Pepo, aquest ventall de personatges que t'he portat avui?
Impressionant, impressionant. El Crespell, les llembres, cuques i llangonisses, el gegant d'Esvedrà, els dimonis, el Barruguet, el Follet, les fades, les bruixes i el familiar. Doncs bé, està bé que es conservin aquests ens, no?, mitològics.
Sí.
I bé, que n'hi ha alguns, per exemple, el Barruguet, que el treballen, el col·le.
Ah, ja.
Sí, jo en tinc constància.
Jo record que els Barruguet també havien fet alguna cosa a l'escola. Ja et dic, aquests personatges, la majoria d'ells no van arribar aquí a Formentera i Eivissa. Sí que era molt, molt comú, hi havia moltes rondalles. I aquí van arribar només en forma d'aquestes, el que comentàvem, no? aquests contes i rondalles d'en Joan Castelló i Guasch i altres reculls. Però és veritat que no, es Barruguet sí i algun altre també, però no se'n parlava tant. Jo com a mínim no ho havia sentit tant. No?
Queda pendent de la Bruixa de la Mola, eh?
Queda pendent. Farem un recull de diferents rondalles formentereres, que n'hi ha moltíssimes, a més a més.
Molt bé. Escolta'm, per cert, Miquel, avui a les 6 de la tarda a la Casa del Poble hi teniu una activitat, una reunió.
Sí, hi ha una reunió sobre voluntariat de la Creu Roja. És a les 6 de la tarda, tota aquella persona que pensi que li agradaria col·laborar amb diferents tasques que desenvolupa la Creu Roja, que vengui i allí ens vendran a informar de com, què s'ha de fer i què fan, etc.
Moltes gràcies, Miquel Costa.
Gràcies, Pepo.